Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 7 de juny del 2026. És una llàstima que el Madrid només faci eleccions cada 20 anys. Fem un repàs ràpid dels grans hits de la campanya. El presumpte fitxatge d'Erling Haaland, anunciat entre tranques i barranques per part de l'aspirant Enrique Riquelme. Una misteriosa oferta milionària de Florentino Pérez per un crack mundial, publicitada en una entrevista amb Iker Jiménez. Un vídeo de Mourinho fet amb intel·ligència artificial, promeses davant de notari que podria signar qualsevol aspirant a la presidència d'una república bananera, i lones publicitàries gegants de Florentino que només demostren una barcelonitis còsmica. Tot fa pensar que aquest vespre, quan se sàpiguen els resultats, Florentino i tota la seva junta directiva es faran tants cops a l'esquena com els permeti la salut. El president del Real Madrid guanyarà perquè tot el sistema, també fora del club, rema a favor seu. Ha estat capaç de dir fins i tot en una entrevista que la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de la ciutat faran normes específiques per permetre concerts al Bernabéu sense que ningú es posés les mans al cap. El millor d'aquesta campanya, moments grotescos al marge, és que el poder s'ha tret la careta. Aquest és el Florentino Real, aquest és el Real Madrid Real, aquesta és la manera com es manen determinats despatxos, on, per cert, es té una relació més aviat distant amb la democràcia. De passada, aquestes eleccions han servit per veure que Florentino es vendrà part del club. Es quedarà sol el Barça com a entitat que, amb més o menys mancances, continua en mans dels socis? Pot ser, potser sí. En un futbol que està en mans de taurons, en què el PSG porta dues Champions consecutives, en què Florentino està a punt de treure un feix de bitllets astronòmic per fitxar el Galàctic que faci falta, el Barça pot marcar la diferència sense acabar de perdre l'essència. Florentino i Mourinho són el dit que assenyalen el camí. El camí, això sí, que mai no s'ha de seguir. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger.
Els docents mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat.
També convoquen una manifestació per diumenge que ve a Barcelona amb el lema Aturem l'emergència social i educativa.
Avui el Papa Lleó XIV oficiarà una missa multitudinària aquest matí a la plaça Cibeles de Madrid.
Ahir al vespre, en el seu primer dia de viatge oficial a Espanya, va fer una vetlla amb joves i al matí, en un discurs davant representants polítics, va alertar dels discursos que fomenten la divisió i la polarització.
Els 5 passatgers catalans del creuer afectat pel brot d'antivirus que feien quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid han rebut l'alta.
Aquesta nit han tornat a Catalunya. 7 ingressats més rebran avui l'alta i n'hi ha un que continuarà hospitalitzat.
El Primavera Sound tanca edició amb Gorillaz, The XX i l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo.
Pel festival hi han passat 287.000 espectadors, entre ells Pedro Sánchez, que hi va venir a Barcelona per sorpresa.
El Barça de bàsquet jugarà les semifinals de l'ACB, mentre que el Madrid en queda fora, sorpresa majúscula, ridícul, temporada en blanc. Acaba la temporada, per primera vegada des del 2011, sense cap títol al Madrid. Albert Benet, bon dia.
Bon dia. Victòria del Barça a la pista de Luca Múrcia per 76-100 i el rival a les semifinals serà el Tenerife. L'equip canari va sorprendre el Madrid a la pista de l'equip madridista, a més, amb una victòria per 95-107.
Després del desastre de temporada del Barça de bàsquet, qui li hauria de dir que arribaria a les semifinals de l'ACB i que, en canvi, el Madrid ja quedaria eliminat. Per cert, els dos candidats a la presidència del Madrid, tant Florentino Pérez com Enrique Riquelme, ahir eren presents en aquesta derrota al Movistar Arena de Madrid.
Tots dos van presenciar, doncs, aquesta gran patacada. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la primera ronda.
Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el City.
El migcampista portuguès assegura que té moltes opcions, que encara no ha pres una decisió i que anirà on més el vulguin, diu textualment, on el vulguin de veritat.
Jofre Genué, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Quin temps farà aquest diumenge?
Doncs temps ben assolellat, ben estable arreu del país. Només alguns núvols passatgers prims poden intervenir una mica el sol a estones. Potser més aquest matí a primera hora al terç oest del país i també al llarg de la tarda vespre. Però en general, a les hores centrals del dia, el sol ha de dominar arreu, fet que ajudarà avui que la temperatura pugi una mica més. Per tant, la calor que va traient el nas es va intensificar una mica, però bé, en tot cas, valors de calor bastant moderada, entre els 30 i 35, com a molt. A l'interior del país, sobretot a les zones zones més càlides on el termòmetre pot arribar als 33, 34. A la costa potser el termòmetre quedi més contingut, sobretot a la línia del mar, per la presència de marinades una mica més actives i pugui anar poc més enllà dels 25 graus. I bé, a la tarda hi haurà nuvolades, com sempre, en el Pirineu i Prepirineu, però avui, a diferència d'ahir, que ja els hi va costar d'acabar donant de ruixats cap al vespre més aviat, n'esperem pocs. En tot cas, al voltant de Cerdanya, com a molt. Demà la calor repunta una mica més, però durarà poc, perquè dimarts torna a baixar el termòmetre.
Avui, el suplement...
Avui al suplement tertúlia Marc Molins, Eduard Voltes i Marta Monforte, i sumarem la Glòria Barrete, la directora del Catalunya Religió. Segur que ens ajudarà a interpretar les paraules del Papa en aquestes primeres hores a l'Estat. De les eleccions del Madrid en parlarem a la setmana tràgica de Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui, que a quarts d'11 ens visita la psicòloga Elisenda Pascual, ara que l'educació és en boca de tots, parlarem de criança amb aquesta divulgadora. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. Avui a l'eclipsi del suplement Les nits de Gerard Quintana, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabent. El demà ho deixo.
El suplement amb Roger Escapa.
Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
7 i 6.
L'informatiu del suplement.
Compte enrere per l'arribada del Papa a Catalunya aquest dimarts. Mentrestant, avui el Papa Lleó XIV oficia una missa multitudinària de Corpus Christi a la plaça Cibeles en la segona jornada de visita a Madrid. I a la tarda, el pontífex tindrà una trobada amb el món de la cultura, l'art, l'economia i l'esport. Ahir, en el seu primer dia a Madrid, el Papa va alertar de la polarització en una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, i també va destacar la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i el dret internacional. La jornada la va acabar amb una vetlla amb joves que va reunir 500.000 de persones. Cristian Roldán, des de Madrid.
Bon dia. En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques de l'Estat, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a l'apreciació fecunda de la complejitat.
Més tard, davant 500.000 de joves, el Papa ha fet una crida a ser valents i rebel·lar-se contra el poder per defensar la justícia. Paraules que han agradat als assistents a l'acte.
Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
D'aquí poques hores arriba el principal plat fort del cap de setmana, una missa a la plaça de Cibeles, on s'espera que hi assisteixin prop 1 milió de persones.
El Papa arriba dimarts a Barcelona, dia en què milers d'estudiants comencen la selectivitat, i sobretot també dia en què els docents mantenen una nova jornada de vaga.
Així ho han acordat els sindicats d'educació després de la reunió que van mantenir ahir a la tarda. Iolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC.
Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de la visita del Papa, però també és el primer dia de l'ESPAU, i per tant doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a la seu a fer les proves.
Els docents també han anunciat una manifestació a Barcelona el diumenge que ve, dia 14, amb el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Laura Jané, secretària general de la CGT Ensenyament.
També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny, en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
Una manifestació que anirà des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça de Catalunya.
Les vagues i les protestes de professors d'aquest final de curs han dificultat la preparació dels 46.000 estudiants que es presenten a la selectivitat. Han tingut menys dies lectius i alguns temes se'ls ha hagut de preparar pel seu compte.
Jordi Saura, coordinador de batxillerat de l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, admet que han hagut de fer adaptacions per donar el màxim de temes amb menys temps del que havien calculat a principis de curs.
Evidentment ha requerit molt més treball autònom per part seva, no? Això està clar. Però bueno, que els professors els han assessorat i després també hi ha un feedback, no?, professor-alumne, que fa que aquests entrebancs que hi ha hagut durant el curs, doncs, bueno, intentar pal·liar-los a la mesura del possible, no?
El Tamir Islam i la Lucía Panadero, alumnes de batxillerat científic, ens posen exemples del que s'han trobat.
L'assignatura de física, l'últim tema hem vist després de les notes perquè no ens ha donat temps, i realment era un tema curt, però, clar, amb dos o tres classes més hauríem tingut prou.
Algunes assignatures, les parts del temari més petites que no surten tant a la tele, no les hem fet i ara, doncs, per si cauen, les has de fer tu a casa.
Els exàmens que es faran de dimarts a dijous coincideixen, com dèiem, amb la visita del Papa a Barcelona. El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que s'examinin a Barcelona o als voltants de Montserrat que surtin amb molt de temps per arribar als centres on s'examinaran.
I encara en educació, els pediatres reclamen mesures urgents per protegir els nens i els adolescents de les calorades a les aules. Avisen que els menors són més vulnerables a la calor i que les altes temperatures als centres educatius són un problema de salut pública infantil.
L'evidència científica demostra que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat a aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
Hi ha tot el que té a veure amb salut mental, amb neurodesenvolupament, però també algunes malalties cròniques, com la diabetis o d'altres, que veiem com es desestabilitzen amb aquestes calorades, no? amb aquestes exposicions a una calor a l'ambient, en aquest cas a les aules.
Per això els pediatres reivindiquen la necessitat que les escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic i asseguren que aquesta adaptació no ha de ser una resposta puntual a les onades de calor, sinó una política estructural de salut pública.
3 minuts per un quart de 8 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Parlem de l'antivirus perquè 5 catalans que estaven fent la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus al creuer ja han rebut l'alta hospitalària.
A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol després que el Ministeri de Sanitat permetés que tots els asimptomàtics poguessin acabar la quarantena a casa. Tot i mantenir l'aïllament, podran sortir al carrer de manera puntual amb mascareta i mesures de prevenció. Hi ha un passatge espanyol que ja va ser donat d'alta i continua aïllat a casa. I dels altres 8 que van ser evacuats del creuer Ondius el 10 de maig a les Canàries i encara estan ingressats, gairebé tots seran donats d'alta de l'hospital en les pròximes hores.
Una incidència tècnica interromp el servei d'AVE entre Girona i Barcelona per l'avaria d'un tren a la Sagrera.
La incidència va afectar ahir un tren de llarga distància que feia el trajecte entre Figueres i Madrid i va quedar aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria a la catenària o al pantògraf. Al comboi hi havia un centenar de persones evacuades amb l'ajuda dels bombers a una zona segura. Renfe va haver d'establir un servei alternatiu per carretera entre Figueres i Girona i Barcelona.
Ha estat una nit llarga per a tots aquells que han anat al Primavera Sound. Catalunya! 287.000 espectadors és l'edició, una de les edicions amb més gent, tot i que potser no la que més per culpa de la pluja especialment de dijous, marcada per la reivindicació i la festa aquesta nit de dissabte. Aquesta nit ha actuat Gorillaz i el grup de rap irlandès Kneecap, aquests que sentim que han demanat la llibertat per Palestina. També ha hagut l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo i una lliçó d'elegància de DXX des del Parc del Fòrum de Barcelona, Marc Ruiz.
Els irlandesos Kneecap han sortit a l'escenari cridant Visca Catalunya i DJ Provai, que habitualment porta un passamuntanyes amb els colors de la bandera d'Irlanda, aquesta nit en portava un amb la senyera durant les primeres cançons. A la tarda s'han fet una fotografia amb una estelada i l'han pujada a les xarxes. Arriben a Barcelona amb el disc Fenian acabat de sortir i envoltat a polèmica. Són irlandesos que rapegen en gaèlic i Fenian és precisament una paraula despectiva cap als irlandesos. A mig concert, Arap Barghouti ha fet un discurs discurs reclamant la llibertat del poble palestí i del seu pare, el polític palestí Marwan Barghouti, empresonat a Israel. Niqab ha aprofitat per reclamar la sortida dels britànics d'Irlanda del Nord i per insultar el líder d'extrema dreta britànic, Nigel Farage. Barghouti també ha format part del concert de Gorillaz, tot i que el to del concert ha estat ben diferent. Gorillaz et conviden a un món de fantasia a través de les aventures que protagonitzen els personatges il·lustrats que es van crear quan la banda de Damon Albarn encara era virtual. Hi ha hagut col·laboracions com la de Little Sims, que havia format part de Gorillaz, i unes hores abans havia triomfat al mateix escenari, i no han faltat grans clàssics de la banda, com Dirty Harry, Stylo o les imprescindibles Phil Good Inc. i Clint Eastwood.
Gràcies, Marc Ruiz, des del Parc del Fòrum. Per cert, entre els assistents al Primavera, ahir hi havia Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, que era tot arreu ahir, acompanyat en aquest cas del president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos ahir al matí eren a Madrid, on el Palau Reial, el Palacio Real, van poder saludar el papa de Roma. El president del govern espanyol va viatjar per sorpresa a Barcelona després de passar tot el dia amb el papa a Madrid. A partir de demà es començaran a tornar els diners als que van comprar entrades per dijous quan, a causa de la pluja, hi va haver endarreriments, canvis d'escenaris i també algunes cancel·lacions. Al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians dies després que els dos països acordessin un alto al foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès, un dels quals és general de brigada. A Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos.
L'exèrcit va aturar el cotxe familiar en què viatjava la criatura, tot i que el vehicle va obeir les ordres dels militars. Un d'ells va obrir foc i va ferir els pares i el nadó, que va morir a l'hospital per les ferides. El cotxe també viatjava un segon fill de la parella d'11 anys i l'àvia de la criatura. Ho denunciava el pare de la família.
No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
L'exèrcit israelià ha dit que investigarà els fets. Segons l'ONU, a Cisjordània, un miler de palestins han mort assassinats per soldats o colons israelians des dels atacs del 7 d'octubre. Una de cada 4 víctimes mortals és menor.
I el Perú escull avui el 9è president de l'última dècada, segona volta d'unes presidencials que decidiran qui governa el país andí, si el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, o la conservadora Keiko Fujimori, que reivindica la figura del seu pare, Alberto Fujimori, condemnat per corrupció i delictes de lesa humanitat. Tots dos arriben a les urnes frec a frec. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
Ara fa 5 anys, Mirta Vázquez assumia com a primera ministra del Perú del govern del president progressista del país, Andí Pedro Castillo. Castillo, que posteriorment seria empresonat acusat d'intent de cop d'estat, hauria d'haver acabat el seu mandat ara. Com a senadora electa, Vázquez ens rep a casa seva aquí a Lima i reflexiona sobre la crisi política peruana i també intenta respondre una pregunta. Per què el Perú ha tingut 8 presidents en aquests darrers 10 anys?
Tenemos una debilidad muy impresionante en partidos políticos. De hecho, yo diría que no tenemos partidos. Lo que tenemos son grupos electorales que surgen cada vez que va a haber una elección. No hay un partido sólido que no solamente tenga liderazgo, sino que tenga una propuesta de lo que quiere hacer con el país.
Un mecanisme parlamentari legal i comparable a una moció de censura permet destituir un cap d'estat mitjançant una simple votació al Congrés. És l'anomenada vacància per incapacitat moral permanent.
Que la usan los grupos de poder cada vez que quieren sacar a un presidente. Y con esa causal, pues los últimos años, específicamente el fujimorismo y sus aliados, se han dedicado a desestabilizar el país.
Les enquestes vaticinen un final de cursa d'aquestes eleccions presidencials aquí al Perú d'altíssim voltatge entre el candidat progressista Roberto Sánchez i la conservadora i 4 vegades candidata presidencial Keiko Fujimori.
La consulta sobre una futura vaga general per l'habitatge ha tingut un suport majoritari entre les persones que han participat en aquesta macroenquesta, organitzada ahir per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Un 82% dels enquestats estaria disposat a secundar una vaga per l'habitatge.
En aquesta macroenquesta hi han participat unes 10.000 persones. S'ha fet a 42 municipis de Catalunya i s'hi han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Páez, ha dit a aquesta emissora que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps, feina i per això, diu, no es posen terminis.
Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
Ha afegit que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial, com la d'ahir dels treballadors de Nissan a Barcelona, demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. Al voltant del 90% dels participants a la macroenquesta també s'ha mostrat favorable a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i a incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
El Banc Central Europeu aprovarà la setmana que ve la primera pujada de tipus d'interès des de fa gairebé 3 anys, segons coincideixen tots els experts. L'últim cop que la institució que presideix Christine Lagarde va encarir el preu del diner va ser el setembre del 2023.
Les autoritats monetàries han de triar entre dues opcions, o bé apujar el cost de l'endeutament per frenar la inflació, que no para d'enfilar-se arran de la guerra a l'Iran i que ara ja arriba al 3,2% a la zona euro, o bé mantenir els tipus invariables per no frenar l'economia, sobretot després que el primer trimestre el PIB dels 27 hagi retrocedit un 0,2%, cosa que deixa la zona euro a les portes d'una recessió. Un dilema que explica així Oriol Amat, catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra.
La medicina que aplicaries per millorar l'estancament et perjudica la inflació. I si vols baixar la inflació, la medicina que apliquen els bancs centrals és pujar els tipus d'interès. Si puges els tipus d'interès, et baixarà l'activitat econòmica. Per tant, aquest és el gran problema.
Amat veu poques possibilitats que s'entri en un període del que s'anomena estagflació, però hi ha indicis que no permeten descartar-ho del tot, com ara que l'estancament econòmic i el creixement de l'atur coincideixin amb l'augment de la inflació, fet que provoca que encara es perdi més poder adquisitiu.
L'anunci d'una gran inversió del govern en infraestructures satisfà les empreses constructores, tot i que també els desperta algun recel. D'entrada, la Cambra de Contractistes d'Obres veu amb bons ulls que el president Salvador Illa hagi parlat aquesta setmana d'un pla d'impuls per accelerar projectes com la construcció de les estacions de la línia 9 del metro de Barcelona o el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà.
Aquest pla ha de permetre executar les obres gràcies a la mobilització de 3.300 milions d'euros i també a la col·laboració público-privada en forma de concessions. El president de la Cambra, Lluís Moreno, diu que l'anunci sona bé.
Ara que volen fer més coses, em sembla molt bé, i amb concessió també, perquè nosaltres sempre hem dit que la solució era la col·laboració público-privada. Això sí que li comprem en el president Illa. Si participen les empreses inversores i les empreses constructores amb inversió, doncs es poden fer més coses.
Ara bé, demana que l'anunci es concreti ràpidament en licitacions que donin credibilitat i recorda que molts projectes anunciats i fins i tot pressupostats des de fa anys no hi ha manera que tirin endavant.
Menjar més saludable i de més qualitat als hospitals i a les residències de gent gran és la proposta que prepara el govern de Pedro Sánchez davant les queixes de la ciutadania i d'entitats socials.
L'executiu espanyol està acabant d'elaborar un reial decret que contempla limitar els fregits i excloure totalment els ultraprocessats en els menús infantils. Pablo Bostinduy, ministre de Drets Socials i Consum.
Que no s'entiende que en lugares donde somos especialmente vulnerables, como en los hospitales o en las residencias, pues la alimentación que recibamos no esté a la altura de los cuidados que requerimos.
Els nutricionistes insisteixen que una bona alimentació és clau per afavorir una bona recuperació. El programa Un restaurant caníbal a Berlín, de Catalunya Ràdio, han entrat a l'Hospital Vall d'Hebron. Patricio Molina n'és el cap de cuina.
Al final és que els productes ultraprocessats són més econòmics. Això és així. És fàcil caure la tentació de fer-los servir.
El reial decret també posa el focus en les màquines expenedores. Volen que el 80% dels productes que s'hi ofereixin siguin saludables i que els considerats ultraprocessats no es puguin col·locar a les zones de més visibilitat.
L'escriptor d'Escó, Andreu Carranza, ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler per l'obra L'octau clima, que ha estat la premiada d'entre les 165 obres presentades en aquesta categoria.
És un guardó que està dotat amb 21.000 euros, l'estatueta de la Musa de Plata de Tarragona i la publicació en Parangla Editorial de l'obra guanyadora. Andreu Carranza és escriptor i professor i autor de diverses novel·les i la seva obra s'endinsa en la memòria i el territori. Aquest premi, que és el més important dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, l'any passat va quedar desert.
Neix Rutes, una aplicació gratuïta per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. L'aplicació que s'ha estrenat aquesta setmana està impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i es nodreix de les 3.600 obres registrades al seu portal, arquitecturacatalana.cat.
Com expliquen declaracions a Catalunya Ràdio del codirector de la plataforma, Omar Ornaque, la nova eina permet que cada usuari es dissenyi el seu propi itinerari a mida.
Tu pots estar assegut a un bar a qualsevol lloc de Catalunya i dir, escolta, que tinc a prop, proposa'm, aviam, i que sigui d'aquesta època, i ràpidament et genera una ruta i acte seguit has acabat el cafè amb llet, surts al carrer i te'n vas a visitar aquesta arquitectura, no? A part, totes les obres que et proposen tenen la documentació rigorosa, fotografies de qualitat, està tot fet per crear addicció cultural, no? I animo a que qualsevol s'ho descarregui perquè veurà que l'ús és bastant llamina.
L'aplicació inclou un sistema visual que proposa un recorregut responent només a 4 preguntes o una secció de rutes que ja compta amb prop de 150 itineraris temàtics que vinculen l'arquitectura amb el cinema, la literatura o la història.
L'informatiu del suplement. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
Ara a Lidl síndria sense llavors per 0,95 al quilo i amb Lidl Plus pollastre filetejat fi per 3,25 t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
L'informatiu del suplement.
Classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB, patacada majúscula del Madrid, que acabarà la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife amb un Marcelinho Huertas estel·lar. 43 anys té la criatura. L'equip canari serà el rival del Barça a les semifinals. Qui ho havia de dir? El Barça de Xavi Pasqual, que es classificaria per les semifinals i no s'enfrontaria al Madrid, sinó que ho faria contra el Tenerife. Per tant, l'equip de Xavi Pasqual, que malgrat aquest pèssim final de temporada, doncs és a semifinals i fins i tot potser es pot permetre somiar. Albert Benet, què tal? Bon dia.
Bon dia. Atenció, perquè és la primera vegada, la primera temporada en blanc del Madrid des de 2011 i feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no caia en la primera ronda. Per cert, que aquesta desfeta del Madrid la van presenciar en directe els dos candidats a la presidència del Club Blanc, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, abans de les eleccions d'avui. L'eliminació del Madrid dona encara més valor a la victòria del Barça, que enmig de la temporada que està vivint tenia un autèntic caixa o faixa a la pista de Luca Múrcia i el va superar amb escreix. 76-100. Actuació destacada de Will Clyburn, que va anotar 23 punts. Xavi Pasqual, el tècnic.
I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris. No? Nosaltres no vam estar malament. Però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
Toko Shengelia evitava valorar la patacada del Madrid, que hauria estat el rival si no hagués estat eliminat sorprenentment pel Tenerife.
Mira, nosotros estamos todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que sería Madrid o sería Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacer.
Era Shengeli al micròfon de Catalunya Ràdio i ara sentireu parlant del pròxim rival, del Tenerife, la Provítola Sport 3.
Sí, va a ser muy difícil, ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia, nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
El Barça començarà les semifinals amb el Tenerife aquest mateix dimarts al Palau Blaugrana, a les 8 del vespre. L'equip blaugrana tindrà el factor pista a favor. I l'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota de l'equip madridista a casa per 95-107 amb un Tenerife que va anotar 13 triples de 28 intents. Un dels més destacats va ser un ex-blaugrana, Marcelinho Huertas, ara ho deia Roger, té 43 anys i va acabar amb 23 punts.
He pasado por muchas batallas.
Lo sé.
Pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos.
Era Marcelinho Huertas a DAZN. A l'altra semifinal espera el València i el seu rival sortirà avui del partit de la Penya a Vitòria, a la pista del Baskonia. El partit començarà a les 7. Del bàsquet al futbol, Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el Manchester City. Unes declaracions del migcampista després de l'amistós que Portugal va guanyar contra Xile per 2-1 ahir al vespre amb el jugador pretès pel Barça de titular.
Tengo mucha, la verdad, tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde me sienta, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
Unes declaracions de Bernardo Silva que arribaven unes hores després de les que va fer el seu ja exentrenador al City, Pep Guardiola, dient textualment que és massa bo.
Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip. És massa bo.
I Julián també?
També és molt bo. Sí, els sitios té tots molt bons.
Guardiola deia des de Manresa que tant Bernardo com Julián Álvarez s'adaptarien al Barça i a qualsevol equip pel nivell que tenen tots dos. Recordem també la fita aconseguida ahir per Marcel Granollers, revalidant el títol de dobles del Roland Garros. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix així el seu tercer gran slam.
Molt content, no?, al final d'estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen. I poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
La final femenina se la va endur Andriiva, avui la final masculina entre Zverev i Kovoli. Aquesta tarda a les 5, la final de la Copa d'handbol Barça-Bidasoa. Avui cursa del Gran Premi d'Hongria, de MotoGP, amb Marc Márquez des de la pole, després de guanyar ahir amb autoritat a l'esprint.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1. Se ganya.
It's one small step for man.
Com està, Joan Anton?
Molt bé, Roger, molt bé.
Com va la vida?
Bé, bé, bé.
Fent el compte enrere o no? Estem nerviosos, eh? Estem tots nerviosos.
El cuquet.
Val a dir que estem preparant una programació especial a Catalunya Ràdio el dia 12 d'agost per aquest eclipsi i serem tots. Quan dic tots, vull dir tots. Crec que hi serà el Garriga, amb una tarda especial, encara que estigui de vacances tornarà. El Joan Anton Català segur que hi farà alguna incursió. Un servidor segur que també apareixerà en algun moment, molt perquè bé. Estarem veient l'eclipsi en algun punt de Catalunya. I fins i tot, ves que no, potser sortim a la tele i tot aquell dia.
Què dius, Roger?
A veure si ens fan cas.
M'haig de pentinar o què?
Tu pentina't. Jo no tindré tanta feina com tu, però ho intentarem. A veure, clar, tot això, és a dir, feliços serem, passi el que passi, el 12 d'agost. Faci sol o nevi. Però, clar, si els núvols ens deixessin en pau, clar, tot seria una mica més emotiu.
Seria, de totes maneres, com que ja estem gaudint l'eclipsi arreu de Catalunya, estem donant conferències, estem fent festes, estem fent activitats, que és el que recomano a la gent. No ens juguem tot a un minut o un minut i mig. Fem ja festa de l'eclipsi, de manera que després ens quedin coses. No ens quedarà cultura, ciència, coneixement, festa, activitats. I això ja ho estem fent, s'està fent a molts llocs.
I per palpar d'alguna manera l'interès que està tenint aquest esdeveniment únic i que passa a casa nostra tan poques vegades, el llibre que vas fer, no?, de com quina sortida està tenint, eh?
Increïble.
L'eclipsi del segle, d'alguna manera.
Increïble. Sí, no m'ho esperava, que consti que, no sé si ho vaig explicar un cop, va ser l'editorial que em va convèncer a escriure.
Tu no el volies fer,
A mi em feia mandreta l'any passat i vaig dir, a més és un llibre que té un recorregut comercial limitat fins al 12 d'agost, no?
Però mira tu.
Sí, em van dir, s'ha de fer, i l'has de fer tu. I van tenir raó, ara m'esgotar la segona edició, anem per la tercera i pinta que també l'esgotarem.
Abans del 12 d'agost arriba el 8 de juny, que és demà, Dia Mundial dels Oceans. Ho celebrem avui capbussant-nos en un misteri. El misteriós indret del Golf de Guinea, d'on sembla que surt una espècie de batec constant cada 26 segons. Què és aquest batec? Per què se sent avui amb el Joan Anton Català a la Terra Esplana aquest misteriós batec de la Terra? No sé si podria ser una espècie de sisme petit de la Terra, això, Jonathan?
Que xulo, un batec de la Terra. Queda molt poètic, però és de debò. No és un sisme. Mira, el planeta, òbviament, per la geologia tectònica de plaques, bàsicament, tenim terratrèmols, tenim sismes, n'hi ha de molt grossos i n'hi ha de molt petitons, que són molt freqüents. Però no. Aquest batec no té a veure directament amb la geologia, val? I això és el que el fa tan interessant. És com si, estiguéssim tu i jo parlant en un lloc, en un restaurant, imagina't, hi hagués un munt de converses alhora, però que d'altres taules, però que estan tan lluny aquestes converses que no podem entendre les paraules que diuen, però hi ha aquest soroll de fons. Doncs això és una remor constant que té el nostre planeta, que és constant, que és l'acumulació de moltes converses. Quines converses són aquestes? Creiem del transport d'energia entre l'atmosfera i els oceans. És a dir, els vents que aixequen onades, doncs com després aquestes onades xoquen unes contra les altres a les parts més profundes, a les parts més interiors dels oceans, com després aquestes onades xoquen contra les costes, tot això crea un remor de fons que són aquests microsismes que no tenen a veure amb la tectònica de plaques, no tenen a veure amb la geologia. Mm. I això és constant. I aquí és on vindrà aquest batec.
Com es va detectar aquest microsisme de 26 segons? Cada 26 segons?
Cada 26 segons, sí, sí. A la dècada dels anys 60, quan encara els sismògrafs no eren com ara, digitals, sinó que anaven en aquelles papers, no?, que anaven girant i hi havia una agulla amb tinta que els anava dibuixant, un científic molt famós, que és Jack Oliver, es va fer famós perquè va ser el que va proporcionar les proves claus que associaven els terratrèmols a les plaques tectòniques, justament. Doncs va detectar una petita pulsació, un microsisme, que repetia cada 26 segons. Semblava provenir de la part equatorial de l'Atlàntic a prop d'Àfrica i, aparentment, era una mica més fort durant l'estiu de l'hemisferi nord. Altres científics s'hi van interessar en aquell moment i van poder confirmar, durant les dècades següents, que sí, que existia aquest fenomen misteriós i es detectava perfectament des d'estacions sismològiques que hi havia a Àfrica, Europa i Nord-Amèrica. I justament triangulant, és a dir, com que hi havia moltes estacions, van poder veure exactament del lloc on venia i van confirmar que era una regió concreta al Golf de Guinea. I a la dècada dels anys 80, alguns investigadors van arribar a la conclusió de que aquest tic semblava enfortir-se més quan hi havia tempestes fortes en aquesta regió de l'Atlàntic. Clar, la pregunta era què és el que generava aquest batec. Però, com de vegades passa a la ciència, quan es descobreix alguna cosa que no és mainstream, que en diem, que no és una cosa d'interès, de molt d'interès per la ciència, de vegades queden oblidats aquests estudis i aquests varen quedar oblidats durant dècades.
La investigació aleshores es va abandonar i sí. Quan es va reprendre?
Doncs mira, un dia de l'any 2005, un jove investigador, que es diu Greg Benson, acabat de graduar de la Universitat de Boulder a Colorado, treballava en microsismes. I van sopegar amb aquest enigmàtic batec de 26 segons i el va ensenyar al seu tutor. De seguida van veure que allò no era normal i que tenia molt d'interès. Van aprofundir-hi més i aquí és on van recuperar els estudis que hi havia, no? Perquè primer van descartar que fos error dels instruments i després és quan rescaten aquests estudis antics. I comencen a precisar molt bé el lloc. I mira, la regió que abans dèiem que és el Golf de Guinea, doncs la concreten. I és el que es coneix com Golf de Biafra, que és, les coordenades GPS exactes són 0 de latitud nord, 5 de longitud est. El més curiós és que fixa-t'hi que està a prop del 0-0, del 0 de latitud i 0 de longitud, que això és un punt que s'anomena Null Island, que és el lloc fictici a on travessa el meridià de Greenwich i creua a l'Equador. Això és una casualitat o no? No, és molt a prop d'aquest punt.
Això és un batec també que es va evidenciar encara més l'any 2020.
Sí, perquè es dona la circumstància de que durant el confinament, com que els humans deixem de fer cosetes, no?, i hi ha un silenci en el planeta, doncs aquest microsisme encara es va veure més clarament en els instruments, sí.
I per acabar-ho d'adobar, el 2011 es va detectar un altre batec.
Sí, es posa més interessant la cosa perquè, fixa-t'hi, es descobreix un batec pràcticament idèntic, però a l'altra punta del món. El lloc que anomenem antipodal. Antipodal és com si fessis un forat tu i travessessis tota la Terra i sortissis a l'altra banda. Doncs més o menys, no exactament, però més o menys. I era un batec que inicialment s'assemblava molt, com si perforéssim això des del Golf de Guinea, i una de les primeres sospites va ser que, per tant, era com un eco, era com un batec que estava relacionat amb aquest primer i que, d'alguna manera, aquest so, no?, viatjava, aquestes zones viatjaven per l'interior de la Terra i acabaven també donant senyal a l'altra banda del món. Però de seguida, nous estudis van veure que tenia una freqüència, un període lleugerament diferent, de 25 segons, i, per tant, que no hi estava relacionada. I avui es considera que és un batec independent, que s'ha pogut calcular també l'origen, a la zona de les illes Vanuatu, que són un grup d'illes a la Melanèsia.
Aquests últims anys se n'han detectat encara més?
Sí, fa poc se n'han identificat altres similars. Curiosament, dos també provinents del Golf de Guinea. Un de 28 segons de període i un altre de 16 segons, però més febles que l'original de 26. I aquests dos microsismes, aquests sí que s'han pogut associar a coses. S'han pogut associar a volcans, en aquest cas a un volcà que hi ha a l'illa de Sant Tomé o al volcà del Camerún. Però no s'ha trobat cap volcà similar a prop de la font de la pulsació, aquesta històrica i misteriosa de 26 segons.
Clar, després de sentir-te, les hipòtesis amb què treballen per explicar l'origen, el significat d'aquest batec, què diuen? Perquè també deu haver-hi molta teoria conspirativa molta. Aquí.
Sí, suposo. No l'he vista, no l'he llegit, però seguríssim. Et pots imaginar que no podem deixar escapar una ocasió com aquesta, els humans, no? Amb els morbosos que som. Però des del punt de vista científic, que és el que aquí ens interessa més, bueno, l'altre també ens interessa, però des del punt de vista científic hi va haver, primer hi ha grups d'investigadors que van dir que potser això era l'acumulació de moviments d'onades gegants que es generaven a l'interior de l'oceà Atlàntic, que es movien aquestes onades cap al nord i que en arribar al Golf de Guinea d'alguna manera xocaven contra la plataforma continental subterrània i provocaven aquest remor de fons. Aquesta hipòtesi es va elaborar més i es va presentar públicament l'any 2013 i sosté això. Sosté que la combinació de tots els moviments d'onades al llarg del temps acaba generant una ona microsísmica molt consistent i superconstant, aquesta de 26 segons. Com si s'acoblessin tots aquests impactes de les onades, no? Però, clar, la pregunta és per què només en aquesta zona del món? És que aquesta zona és tan especial que fa que hi hagi, no sé, una orografia i unes condicions que la facin tan especial, que només aquí les onades de tot el món produeixen aquest microsisme. De manera que no tothom hi va estar d'acord en aquesta hipòtesi, i el mateix any, l'any 2013, un grup d'investigadors japonesos van donar-ne una altra d'hipòtesi, i és que havien detectat un batec molt similar al volcà Aso del Japó, i això els feia pensar que potser aquest batec dels 26 segons tan misteriós també estava associat a un volcà que potser encara no s'hauria trobat, no?, en el fons del Golf de Guinea. Però això crec que ho hem anat descartant. Encara avui no hem trobat cap volcà pròxim que pugui donar resposta a aquesta pulsació.
És fort que encara no tinguem clara la procedència o la raó de totes aquestes pulsacions.
A mi em fascina. És a dir, estem explorant l'univers, aquí el sistema solar, aquí ho expliquem molt sovint, i tenim dos robots a Mart buscant vida, i sondes que hem visitat Plutó, i aquí som, Roger, amb qüestions de la Terra que som incapaços, misteris, que són incapaços de resoldre en aquest moment, i és com un missatge que ens dona el nostre planeta, que ens diu: ei, humans, què pensàveu? Que ho havíeu entès tot del meu planeta?
Ja no és anar a buscar vida fora de la Terra, sinó que això és una cosa que ens passa a dins.
És entendre'ns a nosaltres mateixos, entendre la Terra, i moltes d'aquestes misteris, avui n'hem parlat d'un, però és que en tenim moltes coses. Pensa que, per exemple, els fons dels oceans són els grans desconeguts. Mm. Tenim més ben cartografiat fiar de la Lluna o Mart que els fons dels nostres oceans. És tremendo, això és tremendo, no? De manera que hi ha moltes preguntes encara sense resposta.
Però les espècies que viuen a l'aigua, els oceans, els tenim tots ben retratats, o creus que n'hi ha encara de desconegudes?
No. Mira, cada any es descobreixen noves espècies. Portem, en general, ha de dir xifres rodones de memòria, val? Però la ciència en aquest moment porta descobertes 1.300.000 espècies diferents a la Terra, 1.300.000, del 75% de les quals no sabem apenas res més que el nom que li hem posat en aquella espècie. Encara no les hem estudiat. Però hi ha científics que pensen que potser hi hauria 50 milions d'espècies vives en aquest moment en el planeta. En portem 1.300.000, ple segle XXI. Si encara avui estem descobrint vida a la Terra.
I el lloc on hi ha més espècies desconegudes és als oceans?
No, jo diria que és el món dels bacteris. És a dir, els bacteris, que són els grans dominadors, que també n'hi ha als oceans, però els bacteris són els grans dominadors. Ara tu vas pel carrer i veus ocells, gats, gossos, persones, però en realitat el que no veus és el que domina, que són bacteris. La meitat de les cèl·lules del teu cos, Roger, com humans que som, són de bacteris. Som meitat humans, meitat bacteris. Que els hi hem subcontractat feinetes de neteja que nosaltres no ens agrada fer, de la pell, dels budells, de la boca, sense aquests bacteris moriríem. Doncs el regne dels bacteris, a part de ser el dominador respecte al nombre que n'hi ha, també de nombre d'espècies, és el gran dominador. Però, bueno, continuem descobrint espècies de vegetals, d'insectes, d'animals. Cada any ampliem la llista d'espècies descobertes.
Clar, que quin protocol has de seguir per descobrir, entenc, validar que allò és una espècie nova?
No ho sé exactament, però han de ser molt estrictes.
Vull dir, pots arribar tu i dir: escolta, m'he vist un peix que no...
O una papallona nova, no? Diu, a veure, primera, has de ser algú. És com un descobriment del món de l'astronomia. Quan dic que has de ser algú, tothom som algú, però has de tenir un nom, has de tenir una reputació, no? No valdria que jo digués que he descobert alguna cosa, sinó a veure tu qui ets i en quin grup de científics estàs, no? És el mateix que quan, per exemple, li posen nom a l'espècie. Abans, els noms els posaven els descobridors de les espècies. Ara, tot això està molt regulat. Igual com els mons, els noms dels objectes astronòmics els posaven els descobridors. Ara això està també molt, molt regulat. Hi ha protocols molt, molt estrictes per evitar, bueno, errors, bàsicament, per evitar errors, però també per evitar fakes. Recordem que hi ha hagut també manipulacions, algunes les hem explicat des d'aquí, quan vàrem explicar el tema del monstre del llac Ness, per exemple, que vam explicar les manipulacions que hi va haver per fer-nos creure que allà hi ha un monstre, no? O altres teories, pseudoteories conspiranoiques que s'han creat, per exemple, de l'Home 12, un dels nostres capítols preferits, que alguns dels seguidors, sobretot els més joves, és un capítol que encara recorden que vàrem fer fa unes temporades, no? En aquest moment tenim protocols super estrictes a la ciència, en tots els àmbits, però també en aquest, per evitar, doncs, això, errors i informacions falses.
Joan Anton Català, avui ens hem capbussat als oceans per explicar, doncs, algunes pulsacions misterioses que encara sonen.
A veure si les escoltem
en
aquí.
Aquest cas a Guinea, però sí. Bé.
Però es detecten des d'Europa, també, eh?
Una abraçada, Joan Anton. Igualment. Fins aviat. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
El meu amor dins el puny floreix el maig fins a juny.
Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
Que hi podria, no? Se l'encarregava de dir, alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
El divan, el valor de la conversa.
El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens, d'això no en pots parlar.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
Aquesta tarda, al Tot Gira, fem costat a l'Europa per mantenir viu el somni de l'ascens.
Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
L'Europa ha de guanyar el partit per ser a la final del play-off.
Des de Balaïdos, amb Francesc Ripoll i Àlex Dalmas.
A les 5, la final de la Copa del Rei d'handbol.
El Barça juga un títol quan falta una setmana per a la Final Four de la Champions de Colònia.
I després, Baskonia Penya. La Penya juga el pas a les semifinals de l'ACB en un partit de caixa o faixa.
Transmissió des de Vitòria amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
Tot gira.
Aquesta tarda a partir de les 4 amb David Clopés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
Bon dia.
Els docents mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat.
Unes protestes que seran a partir de les 9, justament per facilitar l'arribada dels estudiants als exàmens de les Pau. També convoquen una manifestació per diumenge que ve a Barcelona amb el lema Aturem l'emergència social i educativa.
Pel 14 de juny, centenars de persones fan cua als voltants de la plaça Cibeles de Madrid, on el Papa Lleó oficiarà aquest matí una missa multitudinària.
Ahir al vespre, en el seu primer dia de viatge oficial a Espanya, va fer una vetlla amb joves i al matí, en un discurs davant representants polítics, va alertar dels discursos que fomenten la divisió i la polarització.
Els 5 passatgers catalans del creuer afectat pel brot d'antivirus han rebut l'alta.
Fins ara feien quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i aquesta nit han tornat a Catalunya. 7 ingressats més rebran avui l'alta i n'hi ha un que continuarà hospitalitzat.
Restablerta la circulació de l'AVE entre Figueres-Vilafant i Barcelona-Sants.
Els trens circulen amb normalitat després que aquesta matinada s'hagi retirat el comboi avariat on viatjaven un centenar de passatgers que van haver de ser evacuats.
Nit llarga al Primavera Sound, que tanca edició amb Goril·les, The XX i l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo.
Pel festival hi han passat 287.000 espectadors, entre ells Pedro Sánchez, que ahir va venir a Barcelona per sorpresa.
Acompanyat en aquests concerts de Salvador Illa. Mentrestant, la Moncloa tanca files amb les explicacions del president espanyol sobre el cas Leire Díez.
I acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Per la seva banda, els populars insisteixen a demanar eleccions.
Al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians.
Dies després que els dos països acordessin un alto al foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès i a Cisjordània un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos.
Avui eleccions al Perú, a Armènia i a Kosovo.
El Perú escull avui el seu novè president de la dècada i Armènia tria si es decanta cap a Occident o cap a Rússia.
La patronal de les benzineres demana mantenir la rebaixa fiscal dels carburants fins després de l'estiu.
El govern espanyol no ha prorrogat la reducció de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i al gas i la dels carburants només està garantida fins a final de mes.
I els esports, més enllà de les eleccions al Real Madrid, que faran segurament que Florentino Pérez repeteixi com a president del Club Blanc davant la victòria d'Enrique Riquelme, el Barça de bàsquet es classifica per les semifinals de l'ACB.
L'altra cara de la moneda és la patacada del Madrid, que va perdre davant del Tenerife. L'equip canari serà el rival del Barça a les semis.
Les portades dels diaris, avui el protagonista, evidentment, és el Papa de Roma i el seu primer dia a Madrid, diari Ara, Lleó 14, crida a la reconciliació política.
I veiem el pontífex en un pla curt saludant la multitud, l'Ara, que també dedica espai a la portada a un altre titular, en aquest cas sobre educació. Diagnòstic dels experts, cal repensar, diuen, el sistema educatiu de dalt a baix. A l'avantguàrdia, imatge del Papa mòbil circulant pels carrers madrilenys i del seu discurs també en destaquen la crida a la reconciliació. I en el mateix sentit, el periòdico, el Papa clama Madrid contra la cultura de l'enfrontament. I el punt avui en un sentit diametralment oposat, i veiem la il·lustració d'una plantació de verdures, titulen Sembrar llum, l'agrovoltaica permet evitar la competència pel sòl agrícola amb maridar el conreu de la terra amb la generació d'energia solar.
El Papa Lleó XIV, per tot arreu, de fet, al país, el pontífex saludant des del Papa mòbil.
Un papa que alerta contra els qui aviven el foc de la polarització. Més imatges del papa, el món d'una altra perspectiva del seu bany de masses des del Papa mòbil, titular... El papa demana a una multitud de joves canviar la història. A l'ABC, més papa mòbil i el destacat, el papa contra els murs. I a la Razón, en canvi, la imatge és de Lleó XIV aquí amb els reis d'Espanya i les infantes i llegim Lleó XIV a Espanya, ni ideologies prefabricades ni polarització.
He vist un vídeo a les xarxes i veig que ho expliquen aquí el diari El Periódico, que hi va un moment que des del papa mòbil el papa va fer el gest del 6-7, és això de pujar i baixar els dos braços, i expliquen què és. El 6-7 és una mena de ball de TikTok, un mem que en realitat no significa res, però que ja és un fenomen a internet. Té l'origen en un basquetbolista universitari americà que va dir davant d'una càmera 6-7 mentre pujava i baixava les mans. El gest es va tornar viral i el papa es veu que li reclamaven des del públic i ahir doncs, va respondre fent... Ho sabies que era el 6-7? Marina, tu que ets jove?
Sí. La veritat és que és una incògnita. Ningú acaba de
ningú
saber ben bé d'on surt.
Ningú sap explicar-me quin significat té, perquè potser no en té cap.
Crec que no saber el significat és...
És bo. O bé, és boomer.
És boomer.
És boomer, molt bé. Aniversaris, va. Marta Ferrer, avui fa 77 anys, això vol dir que és més que boomer, tot i Soler. Em dius que un nom...
nostre amor va ser com un infant.
És una de les figures destacades del panorama de la nova cançó. Al llarg de la seva extensa trajectòria ha col·laborat amb músics com Ovidi Montllor, Maria del Mar Bonet i Pau Riba, i l'any 2005 va rebre el Premi Nacional de Música i el 2006 la Creu de Sant Jordi.
43 espelmes, Dafnis Balduz.
També la funció és una crítica als mitjans de comunicació, a com es tracten certes coses.
L'actor té una llarga trajectòria sobre els escenaris i davant les càmeres. Ha participat en sèries com Laberint d'ombres, Vent del Pla i La flamant Rabalejar, en pel·lícules com Mientras dure la guerra i al teatre ha protagonitzat Qui va matar el meu pare.
73 espelmes, Liam Neeson.
If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you.
És una de les cares més reconegudes del cinema, amb rols estel·lars en pel·lícules com Perdida, Michael Collins i Star Wars. Però segurament tots el recordem pel seu paper a La llista de Schindler, la cinta de Steven Spielberg per la qual va estar nominat a l'Oscar.
Vida social.
Perquè fora plou i se m'han passat les hores.
Els Tiets i Ginestà pugen a l'escenari avui de l'últim dia del Festivalot de Girona.
Encetaran la jornada els germans Serrasolses en dues sessions, la primera a les 11 del matí i la segona a les 3 de la tarda, i els Tiets actuaran a 4:45 de la tarda i també a 6:45. Totes les entrades costen 15 euros.
Al Teatre Condal, Joan Pera desplega tot el seu repertori.
Amb l'auca del senyor Pera, un dels grans veterans de l'escena catalana, puja a l'escenari en solitari per fer un recorregut a través dels seus records i experiències teatrals en un monòleg per riure i emocionar-se. Avui, a funció a 12:45 del migdia, les entrades es poden comprar a partir de 23 euros.
El Teatre Lliure de Montjuïc contra Antígona.
La creadora de Casting Lear, Andrea Jiménez, porta a l'escenari una nova i provocadora versió d'un dels mites clàssics més representats per preguntar-se qui és avui Antígona. Tot plegat protagonitzat per Júlia Trullol. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades entre 10 i 32 euros.
I avui també és un bon dia per celebrar el centenari del Parc Güell.
El parc s'omple d'activitats per celebrar l'any Gaudí, per reforçar-lo com a espai públic cultural i de convivència pels veïns i veïnes de l'entorn. S'hi podrà gaudir de show cookings de la xef Ada Parellada, ballades de sardanes, sessions de marxa nòrdica i concerts familiars. Es pot consultar tota la programació al web del Parc Güell.
I avui, primer diumenge de juny, portes obertes als equipaments culturals de Barcelona.
El Museu Blau, el MNAC i el CCCB són alguns dels centres que tenen entrada gratuïta cada primer diumenge de mes. Es poden consultar totes les exposicions i els horaris d'obertura dels museus a través dels seus webs.
És l'hora del conte, el suplement, el conte del guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debò. Avui el conte es titula Plantar una llavor.
En David José es va iniciar en el noble art de fumar a l'edat de 5 anys. Va ser gràcies a la seva àvia, una locomotora que no va deixar de carburar fins al final dels seus dies. Va arribar un moment en què el pols de l'àvia ja no li permetia encendre's una cigarreta i en David José, com a bon net, la va assistir per mantenir viu el foc del flamisell. L'àvia va fer una xuclada que li va treure totes les penes de sobre i va ser aleshores quan li va acostar la substància en David José, que es va posar a tossir com una mala cosa. Aquest va ser el punt de partida d'un idil·li que duraria per sempre. El tabac li va donar a en David José una carrera musical envejable, amb aquella veu que només podia assimilar algú amb la seva relació tan estreta amb la nicotina, i el va convertir en un home més atractiu del que li pertocaria per genètica. En David José volia per als altres la meravellosa vida que li havia brindat el tabac, i abans de morir, amb 95 anys, va obrir una estanga a la cantonada amb l'esperança que algú li agafés el testimoni.
Música. Veig que la cosa avui va de teclats i sintetitzadors. Macià Closes, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Amb què arribem a les 8?
Avui farem una mica d'actualitat creuada, ja que un 7 de juny de fa 100 anys el tramvia número 30 atropellava mortalment Antoni Gaudí a la Gran Via de Barcelona. I això com ho lliguem amb la cançó que sona? Doncs perquè The Alan Parsons Project van dedicar el seu desè i darrer disc a l'arquitecte català. amb el qual van finalitzar la seva carrera. Publicat l'any 1987, l'àlbum porta per títol Gaudí, i el tema que l'obra és La Sagrada Família, que aquests dies està de força actualitat per la visita del Papa Lleó XIV.
Salut i ràdio, Macià.
Salut i ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.